Ràdio Vilafranca.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
És dijous 31 de juliol, de fet, l'últim dia del mes, i com cada setmana toca la secció Tal dia com avui, de la mà de Lluc Vendrell i també del Pau Freixedes,
bon
on ens porten esdeveniments, efemèrides del passat per vincular-ho doncs, amb qüestions del present i també per generar una miqueta de tertúlia. Bon dia, nois. Què tal? Com esteu? Va, que això ja estem a la recta final del mes de juliol i ja encarem aquest mes d'agost.
Bon dia, Marc. Amb ganes ja que arribi l'agost i que ho fem patar com tant ens agrada aquí a Vilafranca.
Clar que sí. Avui de què ens parlareu? Hem parlat de memòria històrica, de memòria democràtica, també hem parlat de calorada, no? De refugis climàtics, de zones verdes. Aquesta setmana, doncs, de què parlarem?
Bé, avui tornem una mica a la història. I és que fa 110 anys, un tret a Sarajevo va incendiar un continent. El 28 de juliol de 1914 començava aleshores Gran Guerra. Avui, entre Trump, l'OTAN, Iran, Ucraïna, Israel i la Xina, ens tornem a preguntar. Un petit gest pot tornar a encendre el món?
Exacte. Bueno, 110 anys, 111 concretament, aquí ara el 2025. Però bueno, la qüestió és que fa més d'un segle que va començar aquesta gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Concretament, tot va iniciar-se, com ja sabem, a partir d'un tret a Sarajevo, a l'arxiduc Francesc Ferran, el 28 de juny i un mes després, el 28 de juliol, amb la declaració oficial de la guerra per part de l'imperi austro-hongarès a Sèrbia. És el que commemorem ara fa 111 anys. Això va generar pues, una guerra marcada per les aliances i pels nacionalismes, pels imperialismes, però unes aliances, unes noves, una nova bipolaritat en aquest ordre global que va durar al llarg d'aquestes dues guerres mundials i que ha anat canviant fins al dia d'avui.
Exactament. Vist que hi ha hagut certa transició de la bipolaritat a la multipolaritat que actualment tenim. I és que avui hi ha múltiples focus d'atenció que no saps per on patarà el drac. Entre Ucraïna, Gaza, el mar de la Xina, Iran, Trump... no saps per on pot començar.
Sí, ara estem no, en un moment d'incertesa que realment no sabem no, que on s'encararà la cosa, perquè hi ha doncs, governs que realment tenen com la clau. En aquest cas, Estats Units té com juga un paper molt important. En aquest cas, no sé si creieu que posa més llenya al foc o al contrari, no? Intenta apaivagar una mica les coses, però realment estem en una situació crítica i molta gent doncs, s'està preocupant al respecte i amb raó, perquè estem vivint molts conflictes que ens recorden no, esdeveniments del passat, perquè és això que deies, Pau, no se sap no, quan podrà patar la cosa.
Exacte. Jo bé, recordo que el president Trump va guanyar les eleccions abanderant-se del pacifisme i de que en dos dies o un dia acabaria tots els conflictes bèl·lics que hi havia aleshores. I ara, certa part dels seus votants està desconcertada perquè veiem que hi ha cert ànim bel·licista a les seves polítiques i un abandonament total de la diplomàcia.
I tant, Trump va prometre en 24 hores, recordo, acabar amb la guerra d'Ucraïna, per exemple, i veiem que han passat ja mesos, més de mig any, des que va entrar a la Casa Blanca i els conflictes que prometia acabar no han fet sinó que augmentar i tensionar-se més. És el que tu deies, Marc, si els Estats Units té un paper més de pacificitzar. Perdó, de posar pau, deixem-ho així, a aquestes zones, o de posar més llenya al foc. Bé, crec que fins a dia d'avui la política de l'actual president Donald Trump a ulls de gran part de la població mundial ens està semblant com algo més aviat incendiari en aquests conflictes.
Sempre ha estat així, és a dir, Estats Units sempre ha tingut la clau com a país, evidentment, com una potència mundial de primer ordre, però realment és així, perquè o realment, no, el que fa Donald Trump és fer volar coloms i atorgar-se banderes i medalles que realment, doncs, no li corresponen, perquè clar, sí que, per exemple, amb el paper de la guerra, no, d'Ucraïna, hem vist que ha actuat, no, com a intermediari en algun cas, però realment, siguem, no, concisos i pràctics, Estats Units té la clau de moltes coses? O són unes banderes i unes medalles que se les otorga ell mateix i realment, doncs, és per fer-se notar?
Bé, en la història contemporània, concretament en el que estem parlant des de la Primera Guerra Mundial fins a l'actualitat, o sigui, en l'últim segle i escaig, és innegable el paper dels Estats Units, és innegable que Estats Units té una tasca diferent a la resta de països. El seu poder i la seva influència els permeten dur a terme accions que altres països no en serien capaços. I és el que dèiem en la Primera i la Segona Guerra Mundial, doncs els Estats Units va ajudar els aliats a derrotar la resta de potències, i això va desencallar un ordre bipolar a partir de la Segona Guerra Mundial entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Això va durar bona part del segle XX, fins que amb la caiguda de la Unió Soviètica el 1991, Estats Units va passar a ser, perquè ens entenguem, el cap del món, cap altre país li podia com debatre en aquells moments el poder. Podríem parlar que estàvem davant d'un món unipolar, perquè els Estats Units tenien el poder quasi total d'influència. Va ser en aquella època, a finals dels 90, a principis del 2000, quan nosaltres vam néixer, que els Estats Units va donar suport a moltes de les institucions internacionals com la ONU. Aquestes institucions van poder funcionar principalment perquè l'ordre no era multipolar, i per tant només que els Estats Units volguessin que això funcionés, ja podia funcionar, tenia com aquest poder d'influència. I actualment, no, aquest ordre ja no és unipolar, no?
No. Jo, bé, l'ordre mundial que es va crear de forma bastant deliberada i que va sorgir tant de la Conferència de San Francisco, per la qual es va crear les Nacions Unides, com de la Conferència Bretton Woods, que van sortir, doncs, moltes institucions internacionals que regulaven, doncs, tot el mercat. Hem vist que potser la tendència política dels Estats Units, des que Trump és al poder, ha virat. Jo diria que, tot i que tingui un paper bastant central dins de l'OTAN, ja no veiem aquest ànim de ser una economia oberta, sinó que està, com la tendència que també s'està seguint aquí a la Unió Europea, tirant més cap al proteccionisme, cap a les economies tancades, cosa que també ens fa obrir el debat, i si voleu després podem tornar a parlar de temes que ja s'han parlat, però ens fa obrir el debat de si la globalització ha ajudat o no a desincentivar, o sí, més aviat desincentivar certs ànims bel·licistes de segons quins països, en un món interconnectat en el que t'hi jugues moltíssim a nivell econòmic, no és rentable iniciar segons quina guerra. I avui, amb aquesta tendència, doncs podríem dir quasi autàrquica, aquestes garanties ja s'esvaeixen.
Sí, totalment. Donald Trump ha incrementat considerablement les polítiques proteccionistes. Ara bé, potser ell intenta que els agricultors nord-americans estiguin més satisfets amb la seva presidència, perquè el preu del tomàquet de fora dels Estats Units augmentarà, el preu, perdó, del tomàquet dins dels Estats Units augmentarà, perquè serà molt més difícil aconseguir tomàquet de fora dels Estats Units, per exemple, però els agricultors aquests hauran d'utilitzar altres eines, com per exemple bosses de plàstic, malauradament, per guardar aquests tomàquets, que segurament provinguin de Xina, I si pugem els preus dels productes de Xina, no sé exactament si aquestes polítiques proteccionistes amb augment d'aranzels acabaran tenint un impacte positiu.
Per exemple, les darreres setmanes Donald Trump, no?, ha llançat un dard contra Espanya amenaçant-lo d'alguna manera de l'inici d'una guerra comercial o de quina manera. A més, això s'ha de sumar, no?, de l'anunci dels aranzels que, evidentment, ens afecten a nosaltres i concretament a Vilafranca, per exemple, amb el sector del vi, no? És a dir, què acabarà passant amb tot això? Hem parlat de la guerra en el sentit més literal, no?, bèl·lic, però també hi ha un altre... guerra comercial, no?, que ara ens agrada molt posar la paraula guerra, no?, tot arreu, que realment ens interpel·la de manera molt directa a nosaltres. Què en creieu, no?, sobretot vinculant-ho amb això que deia Lluc, no?, de la pujada d'alça dels preus i de les mesures proteccionistes del president dels Estats Units.
Totalment. Aquesta guerra comercial és força rellevant analitzar-la perquè al senyor Trump se li ha acabat vista el llautó. Se l'ha acabat veient el llautó. S'ha vist que l'estratègia que fa ell és... ell llança un titular, tira tota la cavalleria per sobre, i això ho ha fet, crec que dues vegades ja, atacant a la Unió Europea. Diu que pujarà els aranzels a un tipus impressionantment alt, que és inassumible pel mercat pujar els aranzels un 50% o un 100%. I després, amb això, acaba tenint una negociació que, a ulls dels votants i a ulls dels estadounidencs, és favorable i on Trump surt guanyador. Però, al final, el que s'ha vist amb el tema d'aranzels és un desconeixement o intentar amagar, per part de l'administració Trump, una cosa que és coneguda. I és que, al final, qui paga els aranzels i les taxes tant d'importació com d'exportació, d'importació, és el consumidor. Això, al final, l'empresa ho acaba repercutint, el consumidor. I és un desconeixement que, en moltes entrevistes a votants del president Trump, s'ha vist, al final, aquestes mesures que pretenen, doncs, enfortir una posició que els Estats Units cada vegada s'està veient més amenaçada, tant per part de la Xina com per part de Rússia, aquesta posició l'està perdent. I amb aquestes polítiques, doncs, el que fa és fer volar coloms, considero.
I després també hi ha una altra qüestió molt important, que és això que deia abans, no? No tant en aquesta línia comercial, sinó més aviat en la despesa militar, no? Que potser vosaltres ho sabreu millor, ara no ho recordo ben bé, però què va dir exactament Donald Trump, no?, amenaçant Espanya en que no invertia prou en despesa militar? Era ben bé així o com?
Bé, sí, Estats Units, bueno, sota Trump, reclamen que l'OTAN, els països de l'OTAN, gastin aquest a un 5% del producte interior brut en despesa militar. El que a Espanya, el govern de Pedro Sánchez s'hi va negar perquè considerava que les retallades socials que s'haurien de fer per fer front a aquesta despesa...
No passen per invertir en el servei militar, no? La despesa
militar. Serien contraproduents, o sigui, prefereix destinar a la inversió pública en altres àmbits.
Sí, no, i és el que estàvem comentant, que aquí es veu bastant el poder d'influència de l'administració Trump dins l'OTAN, i veiem, doncs, el flirteig que fa un mes el Marc, crec que es diu Mark Rutte, amb Donald Trump, es veia bastant quin poder d'influència tenia Donald Trump. És a dir, moure tota l'OTAN a l'aprovació d'un 5% que al principi ni es contemplava, i després que surti Pedro Sánchez dient que, doncs, que no s'aprovaria, però finalment s'ha acabat aprovant perquè tots els estats han hagut de ratificar-ho, deixa bastant clar que aquesta posició de poder dins l'ordre mundial en la qual es veu amenaçada continua estant consolidada i al final també és contraproduent en segons quins països de la Unió Europea invertir un 5% del producte interior brut en exèrcits que són molt deficitaris. És a dir, el 5% del producte interior brut a l'exèrcit espanyol, jo considero...
És excessiu.
És excessiu i no millorarà res.
Una altra cosa que em permet, no?, obrir un altre meló, un altre debat, i que de fet està a l'ordre del dia, no?, és un tema bastant candent, en el sentit que també ens afecta a nosaltres com a joves, i és que darrerament s'ha obert, no?, s'ha posat sobre la taula novament si cal tornar a implantar aquest servei militar obligatori. Per exemple, hi ha països, no sé si Dinamarca, que també ja estan treballant en aquesta qüestió. Creieu que aquí, no?, ens acabaran cridant per tornar a fer aquest servei militar, que si no no recordo malament, va ser al voltant del 2001, no?, quan es va acabar abolint per llei, però ara s'està tornant a posar sobre la taula, tenint en compte tot aquest context sociopolític, fins i tot comercial, econòmic, no?, que està afectant el món, i també hem de tenir en compte, no?, que Espanya és un país que pertany a l'OTAN.
Sí.
No?
Bé, per part meva, diré que espero que no. Espero que no. Si la fer obligatori el servei militar pot... va generant, com ja sabem, bastantes frustracions, bastant descontentament, per dir-ho suau, entre la joventut de cada època, i esperem que la nostra generació, almenys per part meva, no hagi de passar per allò. Jo crec que hi ha altres vies, altres solucions, sobretot, evidentment, la diplomàcia, no?, resoldre aquests conflictes de manera civilitzada, però també, per qui consideri que és més important una estratègia militar, doncs aquesta pot millorar-se potenciant altres punts i no fent obligatori el servei militar d'altra vegada.
Però on passaria, a parer vostre, no?, tota aquesta gestió del militar, podríem dir, no?, exèrcit de Catalunya, d'Espanya, és a dir, per on s'hauria de començar, tenint en compte que també hem de saber, no?, que Espanya generalment no ha estat un país que es posicioni, no?, actua com a país no beligerant, no?, o pren distància, no?, respecte, sí, a aquests conflictes mundials, no?, però és això que dèiem, forma part d'un col·lectiu, no?, de països, que és l'OTAN, en el qual, doncs, en el cas que esclati alguna cosa, doncs, bueno, Espanya, sí, sí, haurà de fer alguna cosa, no?
Sí, sí.
Per tant, no sé, com...
Bé, jo voldria fer dos apunts, i és que, tot i que no tinguem servei militar obligatori, l'article 30.2 de la Constitució espanyola permet al govern, crec que el govern espanyol, fer que els espanyols tinguem... Sí, o sigui, tenim, sí, el dret i el deure de defensar Espanya. Uh-huh. Així que, en l'eventual cas que anéssim a la guerra... cosa que jo ho dubto moltíssim.
Si toquem fusta, si us
toquem fusta, no, però tot i no fer la mili, potser hi hauríem d'anar. I pel que deies, per on passa, jo trobo, i és un tema que s'ha obert moltíssim i que tant França com Alemanya, sobretot el president Macron, han parlat i ho han fomentat, ha sigut la creació d'un exèrcit europeu. I és que també és un discurs que s'ha acabat adoptant per certs sectors de l'esquerra. Perquè, i té relació amb el que estàvem parlant abans, no té sentit tenir dins de la Unió Europea, perquè Espanya forma part de l'OTAN, però també és més important que forma part de la Unió Europea, no té sentit mantenir 29 exèrcits, si en podem tenir un de molt més eficient. Exacte.
Sí, bueno, és això que deies, recordo el passat mes de març del propi Pedro Sánchez, de Caire, clarament, bueno, teòricament progressista, va defensar la creació d'aquest exèrcit europeu al Congrés dels Diputats en una compareixença. Per tant, sí, cada cop aquesta idea de fer un exèrcit més aviat gran, tenint en compte que els països de la Unió Europea tenen unes polítiques similars i una visió similar tant de present com de futur, doncs aquesta idea s'ha anat extenent a bona part de la classe política i també de la població. Les enquestes ho demostren.
Sí.
No sé si voleu comentar alguna cosa més al respecte. Tota aquesta qüestió, no?, tota aquesta tertúlia, ens remetíem, no?, dels 111 anys de la Primera Guerra Mundial, no?, de l'inici oficial o l'oficialització de tot, sí, aquest conflicte. No sé, ens queden un parell de minuts per acabar de tancar la secció.
Bé, jo voldria parlar que també ens trobem en cert context i amb aquest augment de despesa militar i d'estira i arronsa entre països i d'una Espanya dins aquest context global i sobretot dins la Unió Europea i l'OTAN, és bastant la veu dissident, però que ens trobem en un context que jo podríem establir per analogia amb la pau armada, i és que estem aquí tots augmentant la despesa militar en previsió i bastanta seguretat, perquè un 5% del producte del PIB és molt, jo considero que és molt,
i tant.
Doncs són dos contextos equiparables en els que no s'hi voldria arribar.
Sí, sí, les tensions són evidents, no només als llocs on hi ha conflicte, però també això que deies, en un augment, de moment sense fre, de despesa militar, ens hem de preguntar què està passant i què hem de fer. En el nostre cas, el que dèiem, a Europa. Què ha de fer Europa davant d'unes Nacions Unides, o sigui, dels sistemes internacionals debilitats, davant d'uns Estats Units cada cop més tancat en si mateix i potser amb menys ganes d'ajudar o de col·laborar amb Europa.
Més col·laborativa, exacte.
Exacte, i una Xina i uns BRICS, o sigui, el que es considerava uns països en vies de desenvolupament cada cop amb més força, ens hem de plantejar, tant nosaltres com les institucions, on queda Europa, on quedem nosaltres i què hem de fer davant d'aquesta, això que dèiem, aquesta evident, aquest evident creixement de la tensió.
I davant d'aquestes amenaces de Donald Trump contra Espanya, contra Catalunya, no?, i evidentment el nostre sector, què en podem esperar, no?, aquestes pressions, quines seran les conseqüències, tenint en compte que Pedro Sánchez ha dit que de cap manera, no?, invertirà el 5% del PIB en despesa militar. Què podem esperar?
Bé, jo crec que seguint la tendència que ja s'ha anat apuntant per diferents sectors polítics, el que podem esperar, i no és gens... No dono seguretat ni res, però és una degradació del multilateralisme. És a dir, tot aquell sistema global i aquells ordres polítics que s'havien establert posterior a la Segona Guerra Mundial i totes aquelles institucions s'han vist que tenen moltes mancances, que malgrat la finalitat primera és tenir tots els estats reunits, per exemple, a la ONU, després que dins del Consell de Seguretat hi hagi certs països que tinguin vetos, al final no és que sigui potser contraproduent, però no hi ha cap mesura coercitiva i al final tot acaba sent bastant ineficaç.
Lluc, Pau, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies de nou per portar-nos un altre esdeveniment històric per vincular-ho amb el present. Podríem estar encara molta més estona parlant i debatent sobre altres qüestions, però se'ns ha acabat el temps i ens retrobem la setmana vinent amb una altra efemèride i també més estona de tertúlia i de debat. També us animem, els que ens estigueu escoltant, que pugueu tenir les vostres reflexions i també que en penseu al voltant d'allò que el Pau i el Lluc ens porten cada setmana. Moltes gràcies, nois, i ens trobem la setmana vinent, que ja serà agost.
Gràcies, molt Marc, bé. Bona entrada d'agost.
Adéu.
Deixar de fumar, d'intentar... Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou, no importa la manera, trobaràs algú nou, sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Res més que riure molt i viure coses amb els meus. No et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15 del matí. I comencem aquest repàs a les notícies d'àmbit comarcal explicant-vos que ha estat declarada l'emergència a les comarques de l'Alt Penedès i de l'Anoia per reparar els danys pel temporal de 12 de juliol. La Diputació de Barcelona ha aprovat per decret la declaració d'emergència a les comarques de l'Anoia i de l'Alt Penedès per poder fer front, en el termini màxim d'un mes, a les actuacions necessàries per garantir la seguretat a la xarxa viària afectada pel temporal del passat 12 de juliol, tot i que algunes ja s'estan executant per evitar danys que poden posar en perill la seguretat dels vehicles. Els treballs inclouen la reparació urgent dels desperfectes en diferents punts de carreteres provincials, amb una inversió prevista de 530.000 euros. Aquestes actuacions, que inclouen la millora de les condicions de drenatge de les carreteres i neteja de cunetes i ponts, tenen com a objectiu restablir la seguretat dels usuaris i el correcte funcionament de la xarxa viària després dels efectes del temporal. A banda de la declaració d'emergència orientada a la recuperació immediata de la capacitat de drenatge de tota la xarxa, s'està treballant també en la redacció d'un projecte de millora de la resiliència d'alguns dels punts de la carretera en aquestes comarques per mirar d'incrementar la capacitat de resistir temporals d'aquestes característiques. Per tercer any consecutiu, l'associació TIAM Intervenció en Demències organitzarà diverses activitats per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebrarà el dia 21 de setembre a la comarca. Enguany, la proposta compta amb la col·laboració de 15 ajuntaments de l'Alt Penedès i es vol assolir l'objectiu de parlar de la malaltia de manera clara, tot plegat per conscienciar la població de l'abast d'una malaltia que afecta unes 85.000 persones a Catalunya. El programa inclourà tres conferències centrades en l'activitat física, el benestar emocional i l'alimentació, amb ponents com el neurofisioterapeuta Sergi Rodríguez, la nutricionista Núria Arnau i l'educadora social Patricia Sánchez. A més, es farà també l'exposició mòbil Demència i Comunitat, Entendre per Conviure, que recorrerà diversos municipis per oferir una mirada pedagògica sobre la convivència amb aquest tipus de malaltia. El Festival Músic Veu arrencarà la seva 12a edició el dia 29 de novembre a les 10 de la nit amb un concert especial dels Pets a l'Auditori Municipal de Vilafranca. Coincidint amb el 40è aniversari de la banda, el trio de Constantí oferirà un directe ple d'energia i emoció dins de la seva gira commemorativa. Autors d'himnes com Bon dia, Jo vull ser rei o Hospital del Mar, els Pets han sabut evolucionar amb el temps sense perdre la seva essència. Les entrades del concert tenen un preu de 33 euros i es poden comprar al web musicveu.cat o a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer. Cal dir que està tancada, però fins al dia 25 d'agost. El concert serà a peu dret. Uns dies abans del concert tindrà lloc la presentació oficial del Festival Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE. Serà el 19 de novembre, a les 6 de la tarda, al Fòrum Verger Balaguer, on es revelarà tota la programació i la causa solidària d'aquest any. I divendres passat al vespre va tenir lloc al claustre de Sant Francesc la presentació del llibre de relats del Picabí 2024 en el marc del 8è concurs de relats eròtics amb denominació d'origen Penedès per part de la Fundació Privada Futura Penedès. La guanyadora del concurs literari va ser Miracle Sala amb el relat Tast amb cost de Gris. El segon premi de l'edició va ser per Xavier Vilaplana amb el relat El vidre entelat. L'acte va comptar amb la lectura de fragments dels relats premiats i finalistes, un maridatge de vins de la Deu Penedès i una degustació gastronòmica. Per finalitzar també la presentació hi va haver un concert de la soprano Vitalia Makarenko.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Ja sabeu que el dijous tenim la visita del Ferran Segura amb la seva secció del Tot Cinematogràfica, on repassem, per una banda, les estrenes de la setmana, també què podrem veure a la gran pantalla de la sala Sasi del Kubrick i totes les notícies que engloben tot aquest món cinèfil. Molt bon dia, Ferran. Com va això?
Bon dia, Marc. Molt bé, molt bé.
Comencem amb la butaca, amb les notícies, primer de tot, cinematogràfiques de la setmana. Avui què ens portes?
Doncs mira, avui, Marc, estic molt emocionat perquè s'ha anunciat la segona part d'un autèntic clàssic modern del cinema de Hollywood. Una pel·lícula que va sortir ara fa quasi 20 anys, el 2006, i de la qual ja fa temps que els seus fans demanaven una seqüela. Ara escoltarem una de les escenes més icòniques de la primera part, a veure si pots endevinar, Marc, a quin film em refereixo.
Som-hi.
No sé por qué te resulta tan difícil. confirmar una cita.
Lo siento mucho, Miranda. La verdad es que lo confirmé anoche.
Los detalles de tu incompetencia no me interesan. Dile a Simón que no pienso aprobar a esa chica que me envió para la maquetación brasileña. Le pedí una chica limpia, atlética, sonriente y me envió una sucia, cansada y gorda. Y contesta que sí a la fiesta de Michael Kors, que el chofer me deje allí a las 9:30 y me recoja a las 9:45. Luego llama a Natalie de Glorious Foods y dile que no. Por enésima vez no quiero crepes, quiero tartitas de compota de ruibarbo caliente.
Què, Marc? Com ho veus? Qui deu ser aquesta tal Miranda tan tirànica?
Jo crec que no deu ser cap altra que Miranda Priestly.
Exacte, molt bé. La Miranda Priestly, la directiva d'una importantíssima revista novaiorquesa de moda, que protagonitza El diable es vesteix de Prada. Doncs, com ja avançàvem, aquesta mateixa setmana s'ha començat a rodar la segona part d'aquesta pel·lícula. De moment s'ha confirmat que les tres actrius principals, l'Anne Hathaway, que feia de la nova assistent de la Miranda, l'Emily Blunt, que feia de la seva primera secretària, i la grandíssima Meryl Streep, que era l'encarregada de fer d'aquesta geganta de la moda, tornaran a ser-hi en aquesta nova entrega de El diable es vesteix de Prada. Per tant, els fans poden estar contents, ja que tornaran a veure aquestes tres actrius tan reconegudes a la gran pantalla juntes, fent aquesta segona entrega d'aquesta franquícia tan famosa. I, de fet, internet està ple d'imatges d'aquestes actrius ja caracteritzades en el rodatge d'aquesta pel·lícula, que s'està fent actualment a la ciutat de Nova York.
Fantàstic. Tenim algun detall més ja de tot això? Com s'està cuent? Com s'està cuinant?
Mira, fins ara, Marc, tot eren rumors, tot era un misteri. Només hi havia rumors per internet de la segona part, quan arribarà la segona part, la gent demanant la segona part, i ara arriba tot de cop. Per una banda, sabem que l'argument se centrarà en la crisi que pateixen els mitjans en paper avui en dia. Resulta que la revista Runaway, que és la que dirigeix la Miranda Priestly, cada cop va perdent més i més influència. Els anunciants cada cop van estar menys interessats a pagar per poder-hi aparèixer, i tot això porta la senyora Priestly a haver de reinventar-se i buscar nous inversors per la revista. I pel que sabem, això li portarà a haver de picar la porta de la seva antiga ajudant, el personatge que interpreta l'Emily Blunt. Tot i això, de moment encara no sabem quin paper jugarà en tot plegat l'Andy Sachs, que és la nova assistent en el seu moment, interpretada per Anne Hathaway, que era la protagonista en el seu moment, i que ara encara no sabem quin paper jugarà en aquesta seqüela.
Encara queden molts detalls per esbrinar, ho anirem seguint amb atenció, però com a mínim ja tenim alguna data apuntada al calendari per veure aquesta pel·lícula?
La data serà l'1 de maig del 2026. El primer de maig, exacte. Que serà justament 20 anys després que s'estrenés la primera part de la franquícia. Així que encara queda, però no tant, no tant per veure a la Meryl Streep un altre cop fent de Miranda Priestly.
Blood on the side of the mountain is writing all over the wall.
Ara, Marc, canviem de tema radicalment perquè s'ha començat a preparar tot el rodatge de la cinquena entrega de la saga dels Jocs de la Fam. Es tracta de l'adaptació al cinema de la novel·la El matí de la sega, que és la segona part de la nova trilogia de l'univers dels Jocs de la Fam, escrita per la Susan Collins, aquesta autora reconegudíssima nord-americana, i que serveix de prequela a la trilogia original. El més destacat de tot, per això, no és tant una nova pel·lícula, perquè ja és la sisena dins d'aquesta saga cinematogràfica, sinó que el rodatge s'està produint a prop d'aquí, s'està fent a Astúries.
Oh, Astúries. Curiós,
sí.
Eh?
Astúries ha estat el lloc triat per donar vida a aquesta nova entrega de l'univers. Concretament és el poble de Somiedo, de poc més de 1.000 habitants, que ha estat escollit per donar vida al districte 14 de la República de Panem, que és el país fictici on se celebren aquests jocs tan cruents. És un indret ple de natura i de vegetació, no sé si saps ben bé, el poble no és gaire conegut, però sí que és el seu municipi, forma part del Parc Natural de Somiedo, que és un parc natural molt important i molt, molt gran, que va ser reconegut com a reserva de la biosfera per la UNESCO l'any 2000. O sigui que si els productors volien un lloc així silvestre, ple de vegetació i un entorn així mig paradisíac, sembla que l'han encertada moltíssim amb Somiedo. De fet, ja s'ha confirmat que un dels espais centrals del film serà el Lago del Valle, que és un llac molt, molt i molt gran que hi ha en aquesta reserva natural, que de fet és el més gran del Parc Natural de Somiedo, i per tant ja està tot en marxa per aquesta nova entrega de la saga.
Clar, tot això
suposo que ja és públic, perquè ho acabes de comentar. No sé si ja tenim algunes reaccions del poble, no, de Somiedo, com acollir tot aquest rodatge de Hollywood, perquè implica una logística complexa i potser algun mal de cap en els veïns.
Doncs mira, sí, els mitjans han recollit com a Somiedo està arribant una mica com un trasbals. Això, per una banda, està tenint un impacte econòmic molt bo, perquè al final s'estan omplint els hotels, s'estan omplint els restaurants i els bars del poble, i és un poble que està acostumat al turisme de muntanya. Però clar, aquest tipus de turista és diferent al que estaven acostumats fins ara. Hi ha molts fans que estan apropant-se a la zona per veure el set de rodatge, que al final, si vas a prop del parc de Somiedo, que encara s'hi pot accedir, no està totalment reservat pel rodatge, sinó que qui vulgui anar-hi hi pot accedir.
Si no, es trobarà el parc tancat,
No està tancat, però sí que hi ha algunes parts del camí principal a qui no s'hi pot accedir, perquè estan reservades pel rodatge. Hi ha unes carpes, i clar, d'aquí a poc encara no han arribat els actors, però estan a punt d'arribar. O sigui que hi ha molta expectació. Al final, s'ha d'entendre que estan una mica desbordats, cal tenir en compte que s'ha desplaçat un equip de més de 300 persones a un poble d'en prou feines 1.000 habitants.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, és una cosa difícil de gestionar. Però, per altra banda, està tenint un impacte econòmic positiu, com hem dit ja anteriorment, en l'àmbit del turisme de Somiedo, i a més l'alcalde del municipi, el Belarmino Fernández, en declaracions a la cadena COPE, ha expressat que està content per a l'elecció de Somiedo pel rodatge.
Han reservado muchísimo en Somiedo, pero en todo el entorno de Somiedo, en toda la comarca, pero también está un poco la promoción de Somiedo y de Asturias, ¿no? Que creo que va a ser una gran promoción de la región por los paisajes espectaculares en los que se va a grabar la película.
L'alcalde de Bovent, veiem que està prou content. No sé si en sabem més, no? Més coses relatives a aquesta pel·lícula.
Doncs sobre l'argument, el que ja dèiem, és una adaptació del llibre del Matí de la Sega, que se centra en la història d'en Haymitch, que és l'instructor dels protagonistes de la trilogia original del Peeta i la Katniss Everdeen. I també sabem que encara haurem d'esperar per anar a veure aquest film al Kubrick, perquè no s'estrenarà fins al dia 20 de novembre del 2026.
Caldrà esperar, d'acord? Potser pràcticament un any, estarem al cas. L'any que ve, nova entrega, El diable es vesteix de Prada, i també dels Jocs de la Fam. Què més ens portes, Ferran?
Doncs hem pogut saber que la gala dels 18ens Premis Gaudí se celebraran per primer cop al Gran Teatre del Liceu. Després que aquest 2025 se celebressin a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, ara els guanyadors que hauran de pujar a l'escenari d'aquest conegudíssim teatre d'òpera barceloní. L'entrega de premis tindrà lloc el 8 de febrer del 2026, a principis d'any, com ja és habitual. Per tant, encara queden uns mesos i la retransmetrà, com ja fa uns quants anys, en directe, 3CAT. Tot i això, no queda tant perquè es presentin les candidatures, que començaran a presentar-se el proper 23 de setembre. Com ja sabeu, els Premis Gaudí premien el cinema en català i en aquesta ocasió hi haurà una novetat, que el nombre de nominats a millor pel·lícula no serà, com fins ara, de 4 nominats, sinó que serà de 5, o sigui que augmenten aquests màxim de nominats a millor pel·lícula, que de fet a Hollywood els Oscars són molts més, sí, potser n'hi ha 10 nominats, o sigui que era poc. 4 nominats. Però, clar, també té relació això, Marc, claríssimament amb el fet que
la indústria del cinema català està en un bon moment,
Està en un bon moment, està en un moment de creixement exponencial. El 2024, les pel·lícules catalanes van aconseguir portar als cinemes més de 3,7 milions d'espectadors. O sigui, això és gairebé un 70% més que el 2023. O sigui, parlem d'un augment molt important que està relacionat clarament amb pel·lícules de gran èxit com el 47, el
Cas en Flames,
totes aquestes pel·lícules que han triomfat moltíssim tant a nivell nacional de català com a nivell estatal i que han impulsat el cinema i que potser porten aquests Premis Gaudí a un escenari molt major i amb unes infraestructures tan importants com les del Teatre del Liceu.
Uns Gaudí que se celebraran al Teatre del Liceu, però em penso que els Goya, tot i que estan pendents de data, també se celebraran a Barcelona.
Totalment.
Aquesta és una de les altres novetats de...
Serà un any de premis a la capital catalana, totalment.
Estarem al cas, molt bé, Ferran. Doncs ara que ja estem informats, estem actualitzats, no?, de tot el que engloba el món del cinema d'arreu i també d'aquí a casa nostra, digue'ns què s'ha pogut veure aquesta setmana a la gran pantalla de Vilafranca, al Kubrick i també a la sala Sassi.
Doncs mira, Marc, per una banda s'ha estrenat el reboot de Superman, que ja comentàvem la setmana passada, amb el que DC Studios ha reiniciat el seu univers cinematogràfic, i d'altra banda hem pogut veure l'esperadíssima pel·lícula de Pixar, Elio.
La teva vida no és allà dalt, Elio. Has de fer amics.
Jo només vull trobar el meu lloc. Si hi ha algun alien que senti això, que em vingui a buscar. Au, adéu, un petó! Això és de veritat?
Busquem per tot l'univers.
Els somiadors que exploren el firmament.
Com tu.
Quina passada! Ah! Ah! Te'n menjaràs?
Què?
Ah, no, 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 no. Em dic Elio. Tu com et dius?
Mira, Marc, en aquest fragment del tràiler d'Elio hi ha bona part de l'essència de la pel·lícula. La dificultat per fer amics, el sentiment d'incomprensió general, de no ser com aquells a qui estimes volen que siguis. En resum, el sentiment de desolació que moltes persones poden sentir en moments personals difícils. De primeres, Marc, t'he de dir que aquesta pel·lícula ha sigut la millor de les que he analitzat fins ara aquí a la butaca.
He vist algun tuit teu que has fet per X i realment no posaves que era de les millors pel·lícules de Pixar dels darrers anys, és a dir, que realment t'ha impressionat.
M'ha impressionat moltíssim, i aniràs veient al llarg de la ressenya que farem ara per què, però és que és realment de les millors pel·lícules que he vist en aquest any i és impressionant. Per començar, faig un resum de l'argument.
Sense fer spoiler, ara és un argument spoiler, molt bé, no. Ferran.
Tot això està en el tràiler, que el pugui mirar complet. L'Elio és un nen que acaba de perdre els seus pares i que se'n va viure amb la seva tieta, que treballa per l'Agència Estatal d'Espacial dels Estats Units d'Amèrica. Tots dos s'estan adaptant a la nova convivència i no és gens fàcil, ja que doncs, acaba de patir una pèrdua traumàtica, tant tieta com nebot. Però l'Elio, a més, és un nen singular, amb uns interessos molt concrets en temes com ara els alienígenes, com hem pogut escoltar en aquest tràiler, i amb problemes per relacionar-se amb els altres nens. Això fa que la seva tieta es preocupi per ell, però l'Elio es tanca molt en si mateix i l'únic que anhela és que els marcians l'abdueixin. Arriba un dia que això passa i viu una autèntica aventura intergalàctica on coneix un altre alienígena, el Glordon, que ara sentíem el moment en què es coneixen tots dos, que també se sent força incomprès. Junts han d'aprendre a donar-se valor a si mateixos i a demostrar a la resta que no passa res per ser diferent. Realment la història és molt potent. El guionista i director, l'Adrián Molina, a més, l'executa meravellosament.
És espanyol?
No, és dels Estats Units, però és d'origen llatinoamericà. I un component d'aquesta execució que em sembla que és molt important és que és una pel·lícula que es pren a si mateixa molt seriosament. Sap que està parlant de temes difícils, com ara el dol, com ara la dificultat per relacionar-se amb els altres, i per ser una pel·lícula animada, que és per tots els públics, que això és evident, els seus personatges parlen d'una manera molt realista i d'una manera molt clara. Hi ha un moment molt clau en què t'adones d'això, que a mi em va impactar al cinema, i és quan un dels nens de l'escola de l'Elio els diu a uns altres que no es fiquin amb ell, que no es passin amb ell, perquè és el nen a què se li han mort els pares. Això ho diu tal qual a la pel·lícula. Clar, no sé tu, Marc, si coneixes alguna pel·lícula de dibuixos animats que parli tan clarament d'un tema com la mort i més d'un tema com la mort dels pares.
És tan delicat.
Tan delicat.
I creus que s'explica de la manera correcta, eh? Vull dir que...
Crec que es parla de manera molt clara i respectuosa, però crec que els nens que hagin pogut passar per això es poden identificar bé, i les persones que hagin patit qualsevol mena de dol poden veure aquesta pel·lícula com una manera que ho retracta de manera adequada i clara. Al final, aquests temes fan que la història sigui encara més commovedora. Hi ha moltes escenes en què els espectadors de la pel·lícula se'ls poden escapar les llàgrimes, però el millor és que ni tan sols han de tirar de moments excessivament dramàtics perquè això passi. Simplement, gràcies a que es porta el guió d'una manera molt... molt, molt bona, amb una evolució de personatges molt natural, acabes connectant molt amb els personatges en múltiples ocasions i tant en moments tristos com en moments d'alegria estàs connectat amb la pel·lícula. A més, Elio transmet valors fonamentals com ara el respecte al que és diferent a nosaltres, l'aprenentatge, acceptar l'ajuda i el suport de les persones properes en moments difícils, que també pot ser una cosa que costi molt, i també els nens crec que han d'aprendre a fer això també, no? A portar els seus moments difícils amb l'ajuda dels altres i també atrevir-nos a ser qui som sense por. Per tot això, jo crec que és un autèntic imprescindible d'aquest estiu, Elio.
Veig que t'agrada molt l'argument, la trama, el guió, com està tot desenvolupat. Per altra banda, parla'ns ara de la part més tècnica. Generalment Pixar no acostuma, no? A decepcionar en aquest sentit perquè té uns gràfics molt bons. En aquest cas, com ho has notat? S'ha vist algun canvi també respecte a altres pel·lícules d'aquesta casa?
A veure, canvis com a tal no sabria dir-te perquè, per exemple, Del revés 2 ja és molt impressionant a nivell tècnic i a nivell d'animació, ja és una pel·lícula molt i molt avançada en la tecnologia de l'animació 3D, però aquesta pel·lícula realment hi ha moments que els efectes de llums i ombres són superrealistes, les escenes d'acció, sembla que siguin com gravades en acció real i després passades a animació. O sigui, és realment molt, molt impressionant com es porta l'animació d'aquesta pel·lícula. És com el màxim nivell, saps? No? Jo m'he quedat molt impressionat. I a més, també hi ha un apartat artístic molt i molt important amb el disseny dels extraterrestres, del món exterior, del vestuari de l'Helio, que simplement el fan increïble.
Uh-huh. Per tant, la recomanes, eh?
Sí, la recomano molt. I, sens dubte, jo crec que hem d'anar a veure-la al cinema.
Què, ja, més, què sí. més tenim?
Bueno, volia fer una mica de debat sobre què penses de si aquestes històries de pel·lícules animades poden explicar el mateix que pel·lícules fetes per persones de carns i ossos. Si creus que es pot explicar el mateix amb els dos formats.
Jo crec que sí, i més a més per aquest públic, no, més infantil, fer de manera accessible, amb un llenguatge més planer, tractant-ho sempre amb delicadesa, qüestions aquestes, no, com és el dol, la mort d'algú estimat, jo penso que sí, i que a més és una bona opció per transmetre-ho, sempre que no es caigui en prejudicis, no, i s'exagerin les coses. Si m'estàs dient que en aquest cas s'ha complert, jo crec que l'aniré a veure.
Jo també penso com tu, Marc, i crec que en la societat occidental en la que vivim hi ha un prejudici bastant ridícul, jo crec, ja, que l'animació només serveix per fer pel·lícules per nens.
Infantils.
Exacte. A Europa i als Estats Units hi ha aquesta convenció cultural de pel·lícules d'animació igual a pel·lícules infantils, però realment això no és així. A més, hi ha pel·lícules que poden ser per tots els públics que realment són per tots els públics, o sigui que les persones adultes també les poden gaudir perfectament. De fet, hi ha països com ara el Japó, on hi ha moltes sèries d'animació, el conegut com anime, no? Que són de temàtica adulta, que, per exemple, tenim el cas de Atacar els Titans, que explica una història totalment mastodòntica, un univers que es podria equiparar amb el de Joc de Trons, per exemple. I no sé si has vist aquesta sèrie o si saps de quina sèrie estic parlant, però explica una mena de món postapocalíptic que no és en absolut un món pensat perquè el vegin nens. I el fet que estigui fet amb animació no li treu el valor ni la capacitat de transmetre una història tan important com pot ser la d'un món postapocalíptic. I ja passant a un altre debat, et volia preguntar si creus que persones adultes poden anar al cinema i gaudir també d'aquestes pel·lícules que siguin, en principi, potser més infantils.
Totalment. Vull dir, hi ha pel·lícules de Pixar que jo les vaig veure en el seu dia quan era petit i que si ara es tornessin a fer la gran pantalla ja aniria al cinema. Vull dir que és una cosa molt... a més, són pel·lícules familiars. Només perquè hi vagin els nens i no perquè hi vagin els pares, els tiets, els avis. I al final, vull dir, això també engloba un públic molt més ampli.
Penso el mateix que tu, un altre cop. Estem d'acord? Jo crec que les pel·lícules infantils o per tots els públics poden explicar històries realment que són impressionants, com en aquest cas. I per a mostrar un botó, la pel·lícula que hem analitzat avui, Helio, explica una història del tot adulta, si la poses a analitzar de manera freda. A més, la mateixa definició ho diu, un film per tots els públics vol dir que els nens el poden gaudir perquè utilitza codis adequats per ells, però això no vol dir que no tinguin el potencial de ser grans històries que puguin interessar també i commoure a espectadors d'una edat més avançada. Jo personalment encara m'interesso per pel·lícules d'animació, com ara Helio, i també altres que he pogut veure simplement per diversió, no per analitzar-la. La mateixa del revés, i altres pel·lícules com ara Mulan, per exemple, que la parlàvem feia unes setmanes, que també parlen de valors com ara el feminisme, no? I altres temàtiques que crec que poden ser també perfectament, com dèiem abans, transmeses en una pel·lícula d'animació. I a més, crec que ja és l'hora que els grans premis del cinema es prenguin l'animació com un gènere igual de seriós que qualsevol altre. Dic això perquè, per exemple, als Oscars hi ha una categoria a millor pel·lícula d'animació i una altra diferenciada a millor pel·lícula en general. I, Marc, no sé si saps quantes pel·lícules han estat nominades a l'Oscar, però només han sigut tres d'animació. Va ser La Bella i la Bèstia, Up i Toy Story 3.
Molt
per
poques.
Tant, És l'hora que els premis es posin les piles i comencin a prendre's en serió les pel·lícules d'animació.
Molt bé, Ferran, ens queden res un parell de minutets i, com sempre, doncs no podem marxar sense que ens avancis què podrem veure aquests dies, aquestes setmanes, a les sales del cinema de Vilafranca, per tant, la sala Sasi del Casal i també el Kubrick. Què és el que podrem veure a la gran pantalla?
Doncs a l'assassí veurem a llegir Lolita a Teheran, que és una història basada en fets reals de Lazar Nafisi, una professora que organitzava una mena de club de lectura secret amb 7 alumnes al seu institut d'Iran, on llegien lectures que són prohibides en aquest país pel règim i, per tant, una pel·lícula que ens ajudarà a veure com és viure en un règim així.
I el Kubrick?
Al Kubrick tenim una gran notícia, i és que es manté Helio. Per tant, qui s'hagi pogut animar amb aquesta ressenya a veure la pel·lícula
encara
podrà
pot
anar-hi, encara pot anar al Kubrick a veure-la.
Amb el que
has dit,
home, has deixat la,
sí,
a la mel als llavis.
Hem animat a la gent. I després s'estrenarà al Kubrick Los Cuatro Fantásticos, que és el reinici d'aquesta franquícia de Marvel, que en aquest cas està protagonitzada pel gran Pedro Pascal, que està molt i molt de moda. I, a més, només volia recordar que també avui, a 8:45 de la nit, es farà la segona sessió de cinema a la fresca a Cal Figuerot, i en aquesta ocasió s'hi projectarà el film nominat al Goya, Calladita.
Ferran, déu-n'hi-do, moltes gràcies per actualitzar-nos, per posar-nos al dia de totes aquestes informacions del món cinematogràfic, també per comentar-nos la cartellera de la setmana, que podem veure a la gran pantalla, al Casal, a la Sala Sasí i també al Kubrick. No hi ha excusa, no hi ha excusa, perquè el cinema és cultura. Per tant, Ferran, moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent amb més pel·lícules.
Fins dijous que ve.
Que vagi bé, adeu-siau.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes. Oh, I loved you.